Al migdia de Cope Menorca començam un nou programa al Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Carlos López, Nevero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullano.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar tot el que diu la nostra Església menorquina.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Aquesta setmana celebram la col·lecta per la jornada de l'Església Diocesana i precisament aquest diumenge els donatius de les parròquies es destinaran al fons comú que ajuda al funcionament de la nostra Església Diocesana. Una jornada per reflexionar i a la vegada compartir perquè l'Església pugui seguir anunciant l'Evangeli.
Comencem, idò, l'Evangeli d'aquesta setmana.
Estant assegut al temple, davant la sala del tresor, Jesús mirava com la gent hi tirava doblers. Molts de rics hi tiraven molt, però va venir una viuda pobra que hi va tirar dues monedes de les més petites. Jesús cridà els deixebles i els hi va dir: «Us dic en tota veritat que aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots. Els altres han donat del que els hi sobrava, però ella, que ho necessitava per viure, ha donat tot el que tenia».
Jesús, de moltes maneres, ha instruït els deixebles per ajudar-los, ajudar-nos, a entendre que el centre de la vida del creient és Déu. Avui fa una dura crítica als qui es serveixen de la fe i el culte per fer-se veure, per ser ben considerats, no centrar-se en la seva relació amb Déu, sinó en ells mateixos. Els qui hem rebut l'encàrrec de servir en l'Església ens hem d'examinar a fons per descobrir quin és el centre de la nostra vida. No sigui cosa que, en lloc de servir Déu i els germans, ens cerquem a nosaltres mateixos. Jesús, atent sempre a la vida de les persones, s'ha fixat en el que porta cada un com almoina pel culte del temple. Açò ajuda a descobrir quin és el centre de la vida de les persones. Llegim a l'Evangeli. Estant asseguts al temple, davant el caixó de les almoines, Jesús mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt, però vingué una viuda pobra que hi tirà dues monedes de les més petites. I diu als deixebles: «Aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots». Per Jesús, per Déu, no és el qui fa més renou, el qui més figura, sinó el qui és més generós. Aquell qui no posa la confiança en els béns d'aquest món, sinó en Déu mateix, el qui li és agradable. No estem sols en aquest camí. Jesús mateix ens acompanya i es fa el nostre aliment en el pa compartit i compartit de l'Eucaristia.
Canviem de tema, entrem ara per l'eix de surt per places i camins. I els resumim ara el fragment del capítol 4 titulat Les invitacions al banquet.
La paràbola de Jesús que comentam presenta tres crides o invitacions que fa Déu per mitjà dels criats. En elles es reflecteix la situació que va viure Jesús, especialment cap al final de la seva vida pública, i apareix també l'experiència de la primera església.
El primer convidat al banquet és el poble d'Israel, i de manera especial els líders del poble, els sacerdots i mestres de llei. Però, com la paràbola explica, ells rebutgen l'enviat de Déu. Sant Lluc especifica les excuses que van posant els convidats, les quals són totes vanes, perquè totes les situacions es podien haver previst, perquè una absència d'hores per anar al banquet no hagués afectat els negocis o els assumptes domèstics. Els grups oficials autoritzats no volen acceptar la invitació de Déu.
La segona crida s'adreça a Israel, menyspreant per les autoritats els pobres i impuls del poble. És precís sortir als carrers i places de la ciutat per cercar-hi pobres, invàlids, coixos i secs. El missatge és el mateix: veniu. Els que es consideraven bons, els dirigents del poble, s'han negat a seure a taula. Ara ocuparan el seu lloc Zaqueu, els Mateu, la Maria Magdalena. Jesús li havia dit a aquell fariseu que l'havia convidat a sopar que convidés els pobres i esgarrats perquè aquests no podien pagar-li en cap favor. aquests Déu vol asseure a la seva taula, perquè ells han acuït el missatge del regne. Déu vol festejar amb ells els casaments. Tots ells s'asseuen al banquet, però, diu Sant Lluc, encara hi queda lloc.
La tercera crida s'adreça a tots, especialment als pagans. No n'hi ha prou amb sortir a les places i carrers de la ciutat. És necessari sortir també fora de la ciutat i anar als camins del camp i als senders per arribar als llocs més remots. Sant Mateu parla de les bifurcacions dels camins. És precís situar-se a les cruïlles dels homes per convidar tothom, bons i dolents, ja com convidar sense fer distincions. Els criats no tenen el dret de jutjar ni de triar qui convé convidar i a qui no, perquè l'ordre és clara, a tots els que trobeu.
Convé anotar que aquesta actitud de Jesús resultava escandalosa per als seus contemporanis. L'afirmació que Déu vol acollir els pecadors i pagans sonava a les seves oïdes com una heretgia. La paràbola expressa d'una manera gràfica aquelles paraules de Jesús. Hi vindrà gent d'Orient i Occident, del Nord i del Sud, i s'asseuran a la taula en el regne de Déu.
Podem fixar-nos en l'actitud de Jesús, que no es cansa de convidar, fent nosaltres el mateix. Tenim obertes les portes a tothom perquè gaudeixin de l'amor de Déu? Ens sentim agraïts per haver estat cridats a viure la fe?
Escoltam en el grup Cairoi, del seu disc Val la pena arriscar, la seva cançó No tingueu por.
Saludamos al reverendo Raúl Tinajero Ramírez, es director del Departamento de Pastoral Juvenil del CEE y estará en Menorca los días 10 y 11 de noviembre para la jornada de formación sobre juventud y cristianismo. Hola, buenos días.
Buenos días.
Empezamos, si le parece, preguntándole por qué son necesarias estas jornadas en Menorca.
Hombre, yo creo que si hay algo que es evidente y es que la formación nunca está de sobra y es necesaria necesario formarse y de alguna manera prepararse para afrontar los retos que nos ofrece el mundo de hoy, la sociedad de hoy, y que de alguna manera nos está pidiendo la Iglesia. Y claro, hablar de pastoral juvenil, hablar de jóvenes, hablar del reto de evangelizar a los jóvenes con los jóvenes, es necesario ahora mismo que se trabaje y se reflexione no solo en Menorca, sino en todos los lugares de España y posiblemente del mundo. Acabamos de celebrar el primer sínodo dedicado, primero y único sínodo dedicado a los jóvenes, a la pastoral juvenil, y es un momento para que nos pongamos las pilas, como suelen decir los jóvenes, nos pongamos a reflexionar sobre ello, veamos qué necesidad tienen los jóvenes, qué inquietudes tienen, qué propuesta, escucharles, y desde ahí un poco intentar ofrecer propuestas que realmente respondan a sus inquietudes, como digo. Por eso es necesaria la formación y por eso es necesario que Menorca, como cualquier otra diócesis de España, se prepare y se forme en esta realidad.
Ha nombrado usted el Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes. ¿Qué opina sobre las conclusiones a las que se llegó?
Bueno, mi opinión es que estamos ante un reto muy importante. Estamos hablando de que el Sínodo nos ha abierto espacios nuevos para trabajar y para proponer y, evidentemente, lo importante no está ahora en... Algunos piensan que el sínodo ya te va a dar todas las soluciones de vidas y a vida para poder llevar hacia adelante una pastoral juvenil. Lo que ha abierto son esos espacios y esas perspectivas, podríamos decir, de pastoral, pues bastante importantes, y que ahora tenemos que reflexionar y examinar en cada lugar para intentar llevar hacia adelante. El sínodo lo que ha hecho ha sido mentalizarnos de que hay una necesidad, sobre todo, de escuchar al joven y de darle el protagonismo real. Los jóvenes rejuvenecen nuestra iglesia. El joven, de alguna manera, da nuevos retos, nuevas aportaciones, nuevas inquietudes a la sociedad de hoy y, en concreto, a nuestra iglesia. Y hay que escucharle para intentar rejuvenecer nuestra iglesia y dar esa y dar respuestas a esas inquietudes que son, al mismo tiempo, favorables luego para toda la realidad de la iglesia. Por lo tanto, el sínodo lo que nos ha abierto es una puerta, sobre todo, a ese rejuvenecer la iglesia, a ese darnos cuenta que debemos de caminar como pueblo de Dios, todos unidos, la sinodalidad que ha traído consigo este sínodo, sobre todo, es ese mostrar que somos el pueblo de Dios que camina junto en comunión y que quiere afrontar los retos de la evangelización unidos, peregrinar en esta vida desde las actitudes de escucha, de acogida, de comprensión y sobre todo de respeto, y desde ahí proyectar, ¿no? Y yo pienso que el sínodo, a grandes rasgos, habría que concretar muchísimos distintos temas, ha mostrado un poco esta inquietud, y lo ha hecho con los jóvenes, que es con pasar de esa pastoral que siempre hemos hecho, pastoral de jóvenes, a una pastoral con jóvenes, que es fundamental y esencial, porque ellos son además los primeros evangelizadores.
Hablaba usted de que vemos esa necesidad, ¿no?, de darles voz a los jóvenes y para acercar a tanto a niños como jóvenes a las parroquias. Pero ¿cómo exactamente? ¿Cómo se les da voz a los jóvenes en la iglesia?
Claro, si tuviéramos una varita mágica que dijera ¡pum!, esto se hace así y nos sale todo fenomenal, es complicado, ¿no? Pero el primer paso es escuchar, ¿eh? El primer paso es estar atento al momento que estamos viviendo. Comprender la realidad que están viviendo nuestros jóvenes y, ya como dices, también nuestros niños. E intentar, desde esa escucha y esa comprensión, buscar los cauces adecuados. Lo que está claro es que quedarnos anclados en las formas, maneras y modos que a veces hemos estado llevando desde siempre, pues a lo mejor no son las que ahora mismo están necesitando. No es cambiar la esencia, no estamos cambiando el evangelio, no estamos cambiando la doctrina de la iglesia. Lo que estamos es tratando, de alguna manera, de reflexionar de cómo debemos de comunicar, de cómo debemos de mostrar, de cómo tenemos que hablar en un lenguaje que los jóvenes entiendan con más claridad, y de alguna manera hacerles sentir que son partícipes de todo esto, que son protagonistas, que son corresponsables, que esto no es algo ajeno a ellos. Y eso, evidentemente, exige tiempo, ¿eh? Es decir, el sínodo nos ha abierto esta puerta, ¿eh? Y ahora esta puerta tiene que reflexionarse, madurarse e ir buscando cómo aplicarlo en cada sitio. Pero lo importante y el primer paso es la escucha, es la atención y la comprensión de nuestros jóvenes, y desde ahí intentar darles ese protagonismo, pasando, como digo, vuelvo a insistir, de hacer una pastoral de jóvenes a una pastoral con jóvenes, porque ellos tienen que ser los verdaderos protagonistas de nuestros planteamientos pastorales, y escucharles a ellos para desde ellos dar respuesta.
Y ya por último, para concretar cómo llegar a este objetivo aquí en Menorca, ¿qué tipo de actividades o de dinámicas propondrá en la formación del fin de semana del 10 y el 11?
A ver, vuelvo a insistir, hay que ver las circunstancias, hay que ver la realidad de cada lugar y desde ahí dar respuesta. Pero sí hay algunas pautas o propuestas que pueden ayudar de manera general. Por ejemplo, a nivel de trabajo de diocesano, incluso a nivel de parroquial, ¿no? Que las distintas propuestas de organización y de dirección o de decisión de las parroquias de la diócesis también estén los jóvenes presentes. Darles protagonismo para que ellos puedan aportar. Segundo, empezar a ir, fijaros lo que voy a decir, a ir como iglesia que somos, con actitud de misericordia, con actitud de acogida, con actitud de humildad, a mostrar a Jesucristo, a Jesús hecho hombre, que se muestra y se entrega por amor a los hombres. Y desde ahí, cuando tengan el encuentro con Él, ellos serán los que vengan a la iglesia. Durante mucho tiempo hemos estado haciendo, a lo mejor, una tarea de mostrar, como iglesia, mostrar a la iglesia. Y eso, evidentemente, ahora a nuestros jóvenes les choca, porque lo ven súper alejados. Ahora, en el sínodo, tanto en el presínodo como en el sínodo, ha destacado una cosa, y es que los jóvenes siguen teniendo inquietud y siguen teniendo admiración y siguen teniendo una cierta pues llamada a descubrir lo que quién es Jesús. Bueno, pues posiblemente tengamos que cambiar este esquema y ir, como digo, como iglesia, con esa actitud de humildad, de acogida y de misericordia, a mostrar a Jesús. Y será Jesús, cuando se encuentren con él, los que les ayude a venir a la iglesia. Son maneras de proceder, modos de plantear, que evidentemente pueden chocar con lo que siempre hemos hecho. Bueno, pues lo que siempre hemos hecho ha estado bien, ha estado fenomenal, ha estado ayudado muchísimo, sigue ayudando, va a seguir ayudando, pero tenemos que también intentar dar respuesta ahora a lo que los jóvenes nos están proponiendo con distintas maneras, modos, metodologías, propuestas que den respuesta de verdad a lo que los jóvenes están pidiendo.
Perfecto, reverendo. Pues esperemos que este cambio sea para mejor, ¿no? Siempre, siempre para mejor. Y muchas gracias por su tiempo.
Nada, muchas gracias a vosotros, mucho ánimo. Espero estar estos días con vosotros allí y tendremos tiempo, evidentemente, para ir más despacio, concretar, ir valorando aquello que verdaderamente es necesario en estos momentos.
Perfecto, muchas gracias. Adiós, muchas que tenga un buen día.
Buen día.
Seguim escoltant del disc Val la pena arriscar del grup Cairoi, la cançó que es titula Tot ho abandonarem.
Tot ho abandonaran i tot d'un sol cop i només cercaran evangeli i pau i es jugaran com aquell de Natzaret.
Tot ho abandonaren i tot d'un sol cop i només cercaren evangeli i pau i ajugaren la vida com aquell de Natzaret.
A continuació, els anem a explicar les notícies d'activitats de la setmana passada.
Iniciem aquest espai fent referència en els 7 nous objectius de Càritas Espanyola per tal de transformar el món.
La nova unitat d'innovació i transformació de Càritas Espanyola ha consolidat un nou pla estratègic de 7 metes clau. El director de l'entitat a Menorca, Biel Pons, i el cap de la unitat, José Luis Pérez Lario, van presentar les bases del pla la setmana passada davant mig centenar de persones a la jornada diocesana de Càritas. L'acte va començar amb unes paraules del senyor bisbe Francesc Onessa i va girar entorn d'aquest programa. L'atenció a les persones en risc d'exclusió i la dinamització de la comunitat cristiana són alguns d'aquests 7 objectius. Els segueixen l'impuls de la sostenibilitat econòmica de Càritas i avançar cap a una organització que s'adapti al canvi i la col·laboració entre els seus membres. La resta dels objectius són millorar la comunicació i la sensibilització, potenciar la cooperació fraterna en països i persones més desfavorides i impulsar l'economia solidària com a model de transformació social. Per finalitzar la jornada diocesana de Càritas, es va encetar un col·loqui sobre aquestes 7 línies de treball. Els assistents van valorar quines accions són necessàries a l'illa i com pot ajudar aquest nou programa. El Pla Estratègic de Càritas Espanyola és el resultat d'una feina col·laborativa de més de 540 persones de llocs i àmbits molt diversos.
Una quinzena de matrimonis menorquins a la trobada regional dels MD.
Un vell grup dels equips de la Mare de Déu de Menorca, EMD, van prendre part l'últim cap de setmana d'octubre en unes jornades de formació Nou Impuls i Equips Nous al Mas Brunat, a Salomó, Tarragona. En total, la trobada va plegar a una norantena de persones d'arreu de Catalunya i Menorca a l'aire lliure, en un clima propici a la reflexió i la pregària. Entre ells hi havia uns 27 menorquins, comptant pares i fills. En el transcurs de les convivències, els matrimonis van poder retrobar-se amb Crist i amb les arrels del moviment. Van retornar a les fonts per tal de prendre consciència de la importància de la seva missió evangelitzadora i dels reptes que presenta la realitat actual. Les jornades d'EMD van comptar amb la presència rellevant de Monsenyor Antoni Vedell, bisbe auxiliar de Barcelona. Monsenyor Vedell va oferir una fonda i amena reflexió a partir del capítol 4 de l'exhortació Gaudete et Exultate. Un dels moments forts de la trobada va ser l'Eucaristia, en la qual varen proclamar el seu compromís tres nous equips, integrat per parelles joves, un fet joiós pel seu significat.
Gerard Villalonga és elegit degà de la catedral per 4 anys més.
El senyor bisbe de Menorca, Monsenyor Francesc Onessa, confirma l'elecció capitular de Monsenyor Gerard Villalonga Ellín com a degà o president del capítol de la catedral per un període de 4 anys. El senyor bisbe va donar a conèixer la decisió el dia 30 d'octubre, un dia després de la reunió capitular. En aquesta reunió es va oficialitzar el nomenament de Monsenyor Manguant Martínez com a canonge de la catedral, mentre romangui en l'ofici de rector de la parròquia del Roser. La reunió capitular va servir també per discutir alguns problemes de la catedral basílica, com per exemple la dificultat actual d'establir un horari de confessions al temple. Monsenyor Florenci Sastre Portella fou qui va manifestar aquesta problemàtica i va posar el seu càrrec de penitencier a disposició del senyor bisbe. El senyor bisbe va nomenar per aquest ofici a Monsenyor Josep Manguant. Monsenyor Florenci Sastre Portella continuarà igualment com a secretari del capítol catedral.
A continuació, posam a la seva disposició l'agenda per als propers dies. Escoltin i apuntin. Dia de l'Església Diocesana.
Aquest diumenge celebrarem la col·lecta per la jornada de l'Església Diocesana i els donatius de les parròquies es destinaran al fons comú que ajuda al funcionament de la nostra Església Diocesana.
Curs per a guies turístics.
Organitzat pel Secretariat Diocesà de Turisme, s'organitza un curset dirigit als professionals del turisme. La primera jornada de formació sobre la història de l'Església menorquina, impartida per Marc Pellicer, serà dimecres 14 de novembre de les 5 a les 7 al Seminari de Ciutadella.
Jornada Mundial dels Pobres.
Organitzat per Càritas Diocesana, se prepara un dinar de fraternitat amb motiu de la Jornada Mundial dels Pobres. Inclou una visita al Museu Diocesà abans de l'àpat. Serà diumenge, 18 de novembre, de les 11 a les 5 d'escavespre al Seminari de Ciutadella. Per tal de facilitar el transport, es posarà a disposició un autocar que sortirà de Mou a les 10 de matí, passant per l'O i Ferreries.
Conferència sobre Ramon Llull.
El doctor Antonio Bordoy, professor de Filosofia de la Universitat de les Illes Balears, impartirà la xerrada Imatges i paraules, Gènesi, Història de la percepció de Ramon Llull, a l'acte de cloenda de l'exposició Ramon Llull, 700 anys de missió. Serà divendres 16 de novembre a les 7:30 d'Esfosquet a Can Saura, carrer del Santíssim, nombre 2.
I això ha estat tot per avui.
Amb els nostres millors desitjos de que passin un feliç cap de setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana.